l'Info Migdia. Edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. L'Ajuntament de Calella ha aprovat les bases que regiran la concessió del Premi Ciutat de Calella del 2016. És la quarta convocatòria d'aquest reconeixement que manté les dues modalitats de premi, individual i per entitats o associacions, i que té per objectiu distingir trajectòries o accions destacables realitzades durant l'any anterior, en aquest cas el 2015. Una de les novetats de l'edició és que es podrà votar mitjançant urnes mòbils que s'ubicaran en diferents punts del municipi. Ara s'ha obert el termini per presentar les diferents candidatures. Ens amplia la informació Aleix Duran.
Fins al 16 de març es podran presentar les candidatures al Premi Ciutat de Calella, que s'atorgarà en el decurs d'una cerimònia que tindrà lloc el 15 d'abril a la Sala Mozart. Les propostes es sotmetran a votació popular i, com a novetat, a banda de poder votar a la Biblioteca Can Salvador de la plaça, l'Ajuntament de Calella habilitarà una urna mòbil que s'ubicarà en diferents punts del municipi. El període de votacions anirà del 20 de març a l'11 d'abril. Caldrà presentar el document d'identitat i que estigui vigent i emplenar la butlleta de participació. El Premi Ciutat de Calella es va instaurar l'any 2013 i el primer reconeixement va ser per Calella Marxa, que va ser la candidatura més votada. En la segona edició, el premi va ser per la colla de geganters i grallers de Calella, mentre que els guanyadors de la tercera edició van ser Oncolliga Calella en la modalitat d'entitats, mentre que en la modalitat individual es va concedir ex aequo al poeta Josep Miracle i el president de l'Espai Caixa, Francesc Montero.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocallatv.
L'associació Amics Escoltes del Montnegre organitza aquest mes de març la que serà la tercera campanya d'estudi arqueològic de les ruïnes de Sant Andreu de l'Arboceda. Aleix Duran.
L'acció, que es farà al cap de setmana de l'11, 12 i 13 de març, entre les 8 del matí i les 5 de la tarda, permetrà conèixer totes les dades possibles sobre els 1.000 anys d'història de Sant Andreu de l'Arboceda per poder elaborar el seu projecte de reconstrucció. El president de l'associació Amics Escoltes del Montnegre, Pere Badalló, ha parlat en una entrevista al Bon Dia de les característiques d'aquesta ermita que, tot i trobar-se en el terme municipal de Pineda de Mar, està molt a prop de Calella.
Estem parlant d'una ermita que té uns més de 1.000 anys d'història en aquest emplaçament i, per tant, doncs, hi ha tot un bagatge històric que s'ha de conèixer per després no perdre'l quan s'estigui començant a reconstruir. Llavors, el que estem fent, doncs, juntament amb l'Ajuntament de Pineda i l'empresa Actium, que és una empresa d'arqueologia, doncs el que estem fent és fer a terme un seguit d'estudis arqueològics per poder, doncs, tenir uns informes i conèixer, doncs, tot el que quedi de restes històriques, doncs, d'aquesta ermita i de l'habitatge annex que té.
Ara ja afronten la tercera. Pere Badalló ha explicat que el cost de la direcció arqueològica l'assumeix el consistori pinedenc i des dels Amics Escoltes del Montnegre s'encarreguen de buscar els voluntaris i coordinar tota la feina.
Per reduir, doncs, el pressupost d'aquesta excavació. Llavors sí que sembla que només s'ha de carregar pedres i sorra i no sé què, però també hi ha una part que s'està en contacte amb l'arqueòleg està vigilant, separant ceràmiques, si es troben indicis, doncs, de possibles restes òssies o alguna monedeta, que n'hi ha molt poques, o el que sigui, si es troba algun indici per poder datar, doncs, l'estrat amb què s'està treballant i per poder, doncs, donar una mica més de continuïtat històrica i també, doncs, saber què va passar, com es va construir, què es va moure, què es va... Doncs això, doncs, l'arqueòleg ens ho dona.
Pere Badalló reconeix que pels Amics Escoltes del Montnegre no és assumible a nivell econòmic tota l'actuació i gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, l'empresa Actium realitza la direcció arqueològica. Badalló anima tothom a participar d'una activitat que permet conèixer la història del territori d'una manera divertida i lúdica.
Bé, animar tothom, la veritat és que tothom que ve sempre en marxa molt content. Hem de dir que aquell indret comença a ser un punt de trobada amb gent molt diversa, s'ho passa molt bé, viu grans experiències i que ningú tingui por ni vergonya ni digui, ostres, és que jo no puc fer gaire esforç. Escolta, si vols venir i tens ganes de gaudir-ho, és qüestió de proposar-s'ho, venir i trobarem feines adaptades per tothom. Si algú no pot carregar tantes pedres, doncs, ja trobarem altres feines. De feines n'hi ha de molts tipus i en 3 dies es poden trobar feines de qualsevol cosa, que ja n'hi ha molta de feina.
L'últim dia per participar d'aquesta acció és el dimecres, dia 9 de març.
Gràcies, Aleix. I ara parlem d'una altra ermita, la de Sant Miquel d'Arenys de Munt, i és que l'ara de l'altar que pertanyia a aquesta ermita de Sant Miquel d'Arenys de Munt s'ha col·locat al jardinet lateral de l'església de Sant Martí. L'ermita de Sant Miquel és una ermita romànica ubicada dins les propietats del mas Colomer de Sobirans. Està datada del segle XIII i només en queden els fonaments. Al segle XVI va ser reedificada i al XVIII va patir la darrera reconstrucció. L'ara col·locada en el seu emplaçament és el que queda d'una de les últimes remodelacions de l'ermita. L'objectiu és dignificar elements del patrimoni d'Arenys de Munt, fent-los visibles i donant-los la importància que es mereixen, segons informen des de l'Ajuntament.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Ajuntament de Calella ha hagut de fer obres a un mur del Parc del Mau que estava esquerdat i que presentava un risc que pogués caure. Per això, els operaris l'han tirat a terra i en construeixen un de nou. El regidor d'Espais Naturals, Marc Buch, ens ha explicat que només hi havia un mur esquerdat, que és on s'ha actuat, si està actuant, i que la resta de construccions estan en bon estat.
S'ha fet un enderroc previ i ara doncs, s'ha aixecat un nou mur. Possiblement, pel que diuen els tècnics, és aquest mur, com que tenia molts anys, el sistema constructiu doncs, no acaba de ser l'adequat, però bé, també s'ha aprofitat per revisar els altres murs i en principi doncs, tots estan en bon estat, excepte aquest, que és el que ha estat substituït.
La porta d'accés al Parc del Mau des de l'urbanització Sant Quirze també tenia un pilar esquerdat i per seguretat i per evitar riscos s'ha aixecat un pilar nou. Les obres tenen un cost de 39.740 euros i ara estan en fase d'execució, ja que després de tirar terra al mur ara s'està aixecant el nou i posteriorment caldrà també fer-hi els acabats adequats, com per exemple la pintura. Més coses, més qüestions que us expliquem a l'Info Migdia d'avui dimecres 2 de març. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 menors d'edat veïns de Mataró a qui s'acusa de cometre diversos robatoris amb violència a la sortida de la festa de Carnaval de Vilassar de Mar. Els presumptes autors de nacionalitat magribina i espanyola van sostreure telèfons mòbils a menors d'edat i en un dels casos van arribar fins i tot a lesionar la víctima. Segons el cos policial, les declaracions de les víctimes i també la col·laboració ciutadana, especialment a través de les xarxes socials, van ser cabdals per identificar i per detenir els autors. La Fiscalia de Menors s'ha fet càrrec del cas i s'està a l'espera del judici corresponent. Altres informacions. Pineda de Mar commemora el Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març amb diverses activitats programades de l'1 al 17 d'aquest mes. Una de les novetats d'aquest any és La dona de la teva vida. Què és? Doncs és una activitat que consisteix a penjar a la xarxa social de Twitter una fotografia d'una dona que és o que hagi estat important a la teva vida. Fins al 13 de març es pot penjar la fotografia amb l'etiqueta Pineda de Mar 8M. D'altra banda, la programació commemorativa del 8 de març inclou a Pineda dues exposicions. La Biblioteca Manuel Serra i Moret organitza la mostra documental Dia Mundial de la Dona de l'1 al 12 a la segona planta de la biblioteca. I encara a la segona planta d'aquesta biblioteca, la Regidoria de Benestar Social, Gent Gran i Igualtat i també l'Institut Català de les Dones organitzen l'exposició El feminisme de Feminal del 7 al 13 de març. D'altra banda, l'Associació de Dones Pinedenques organitza el concurs de cuina per infants amb els nens i nenes dels centres oberts de Pineda el dijous 3, 10 i 17 de març a les 5 de la tarda al centre Anabax. Entre altres, també el dimarts 8 de març es farà la lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones al migdia a la plaça de Catalunya. La unitat mòbil d'informació al consumidor de la Diputació visita una desena de municipis del Maresme durant aquest mes de març. L'equip tècnic dona resposta a les consultes i reclamacions que fan els ciutadans de forma presencial. El servei serà dilluns a Arenys de Mar i dimarts a Sant Vicenç de Montalt. També es desplaçarà a Argentona, Sant Pol de Mar i a Alella, en aquest cas el divendres, dia 11, al matí. A partir de la segona quincena del mes anirà fins a Sant Andreu de Llavaneres, a Tiana, a Vilassar de Dalt, i el dia 31 de març acabarà la programació visitant Sant Iscle i Sant Cebrià de Vallalta. La consellera de Presidència i la presidenta de la Diputació de Barcelona inauguren aquest diumenge la nova graderia del camp de futbol de mar d'Arenys de Mar, un dels projectes urbanístics més importants que s'han fet aquests darrers anys a la població. Les obres han estat necessàries arran del despreniment de part del mur de contenció sobre el qual se sostenia la graderia a finals de l'any 2011. La Diputació fa l'aportació econòmica més important pel finançament de l'obra, a l'entorn del 1 milió d'euros. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha assumit la resta de la inversió, que és d'uns 318.000 euros. Els dies 18, 19 i 20 de març, Tordera celebrarà la primera edició de la Fira de la Brasa, ubicada al Parc Prudenci Bertran, un espai que serà gastronòmic on gaudir amb familiars i amics fent gaudir el paladar de productes autòctons cuits a la brasa. Ara des d'allà ens dona més informació Lluís Sabater.
El funcionament serà fàcil i atractiu. El visitant podrà adquirir tiquets de tast a 1 euro cada tiquet i llavors intercanviar-los pels productes i tast que vulguin provar. Explica la nova dinàmica el director de la fira, Marc Unió.
I volem passar d'un model, insisteixo, d'anar a passejar per la fira a veure què hi ha, sinó d'anar a un model on la gent que vingui a la fira pugui tastar, pugui menjar, pugui descobrir els productes que es fan a Tordera i que es cuinen a Tordera.
En aquesta fira s'hi podrà degustar productes cuits a la brasa com carn, verdures, sardines, torrades, botifarres, a més d'embotits, pernil, escalivada, i all i oli de quilòmetre zero.
Gràcies, Lluís. I la Comissió d'Agermanaments de l'Ajuntament de Palafolls organitza un nou viatge estival a Popi. Des d'allà ens amplia la informació Jordi Prats Avalls.
Un any més, la Comissió d'Agermanament de Palafolls ha preparat un viatge a la població italiana per a finals de juliol. En concret, es preveu sortir de Palafolls el dia 20 al vespre, amb la tornada el dia 29. Cada any, unes desenes de veïns marxen a Popi per una activitat encaminada a estrènyer els llaços d'agermanament amb la població italiana, amb la que Palafolls està agermanat des de fa més de 25 anys. L'any passat va ser la banda de música la que va fer l'estada en aquesta localitat de la Toscana. Enguany, com en els últims anys, el viatge es farà amb autocar per tal d'abaratir el cost final de la sortida, que, a banda de l'estada a la població de Popi, també visitarà altres ciutats importants de la Toscana com Florència o Arezzo. El responsable de la Comissió d'Agermanament de Palafolls, Jesús Machín, explica que s'estarà 3 nits a Popi, però que també es farà una mini estada de 2 nits a Nàpols i, per no fer la tornada d'una tacada, es farà aturada a Gènova.
Tal com van fer anys anteriors, anaven a Roma, a Venècia, doncs hem posat 3 dies a Nàpols, que no hem anat mai. Així que el programa seria 3 nits a Popi, a unes cases que hi hagi d'un monestir, que està molt bé, és tipus agroturisme. Després n'hi ha 3 dies a Nàpols, amb la idea d'agafar un guia que ens porti a Pompeia, i després de tornada hi ha el programa 1.500 quilòmetres de recorregut, i hem pensat no fer-lo tot de cop, sinó que de Nàpols a començar la tornada i a Gènova, i dormir a Gènova.
El preu del viatge és de 385 euros i inclou el transport, un autocar a disposició del grup palafollenc durant la seva estada. A Popi l'allotjament es farà en cases rurals i en hotel les 3 nits de visita a les altres ciutats italianes. El nombre de places està limitat a la capacitat de l'autocar, pel que es situa entre les 40 i les 52 persones. La inscripció al viatge de Popi ja és oberta al Música i Dansa a la plaça del Fòrum Palatiolo.
Arriben els esports, amb Badó i Char parlem avui dimecres d'handbol.
Ens centrem a l'handbol. La Unió Esportiva Handbol Calella vol seguir la mateixa dinàmica de joc que els ha fet guanyar el Parets aquest cap de setmana, el líder fins ara de la Lliga, per 27-22, i sortir de la zona baixa de la classificació per situar-se a la 9a posició amb 17 punts. Aquesta propera jornada, els de Salvapuig tenen un desplaçament complicat a la pista de la Roca. Els vallesans ocupen la 8a posició amb 20 punts. És una bona oportunitat per seguir retallant distàncies amb els equips que estan per damunt i poder seguir pujant llocs en la classificació. Una classificació que ara està encapçalada pel Sant Boi, amb 29 punts, els mateixos que el Terrassa, que és segon, i el tercer és el Parets, amb 28. Per la part baixa trobem el Sabadell amb 10 punts, el Palautordera amb 10 i el Cardedeu amb 7 punts.
Gràcies, Badó, i tanquem l'informatiu, com sempre, amb la previsió del temps que ens acosta Joaquim Serra d'aquí a 30 segons.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
El temps de les últimes hores ha estat marcat per l'estabilitat, tot i que ahir a la tarda ja van començar a aparèixer alguns núvols prims, núvols que són conseqüència del pas d'una línia frontal poc activa. Només reactivarà algunes precipitacions a la cara nord del Pirineu i a la resta de Catalunya, això inclou també el Maresme, intervals de núvols alts i mitjans més abundants aquest matí, més esqueixats de cara a aquest migdia, tot i que durant la tarda encara quedaran alguns núvols prims. Pel que fa als vents, seran més aviat aponentats de l'oest-sud-oest al llarg del dia d'avui, amb una situació marítima que estarà relativament tranquil·la, marejol, petites àrees de mar de fons poc importants i les temperatures que pugen, pujant sobretot les màximes a les hores centrals del dia, fruit del vent més aponentat que tindrem. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs tot apunta que els vents aniran girant a nord-oest, per tant aquí a la nostra comarca ja pràcticament desapareixeran del tot, fins i tot podria entrar una miqueta de vent de l'est de cara al migdia, la qual cosa farà que les temperatures, sobretot les diurnes, siguin una mica més baixes, amb una situació marítima que continuaria dominada pel marejol i amb un temps en general força assolellat. Hi haurà alguns núvols més abundants a primeres hores del dia i també de cara a la tarda algunes nuvolades al Maresme Nord, però sense precipitacions. Demà passat, divendres, s'espera una situació, un temps que vindrà encapçalat per un augment de la nuvolositat, i és que amb el pas de les hores, sobretot de cara a la tarda, les nuvolades aniran guanyant protagonisme cap al nord de la comarca. La resta, en principi, tindrem un divendres força tranquil, força assolellat, però amb aquest augment dels núvols a últimes hores del dia, preludi d'un nou canvi de temps que tindrem aquest cap de setmana, sobretot diumenge, amb xàfecs de caire tempestuós que poden anar acompanyats amb calamar-se a qualsevol punt de la comarca. Dissabte a la tarda ja podien començar a tenir alguna primera tempesta, però serà diumenge quan el temps es complica més, amb unes temperatures que aniran clarament a la baixa al llarg del cap de setmana.
Doncs amb la informació del temps posem punt i final a l'Info Migdia d'avui dimecres. A partir d'ara la informació, com sempre, els butlletins horaris de Ràdio Calella, i a les 2, el primer butlletí de notícies, i a les 8, l'Info Vespre a càrrec de Dolors Lleuri, amb aquestes i altres notícies actualitzades. També, com sempre, tota la informació a radiocalella.cat i callellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.